Veig la primera llum de matinada. Crec que avui ja no t'escriuré. El poble fa pujades i baixades. He perdut el fil de fa temps. Se me dispara dins de sang com un tambor i no. Se me dispara un nou començament. Vull alçar la meva copa a l'aire. Vull deixar tot aquest mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire. Que ets el domingo.
Amb Santo Domingo Forever encetem aquesta tercera hora, aquesta cita setmanal amb Vinzeum. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Vilafranca la Cecília Jané i el Marçal Monasterio, responsables de comunicació del museu. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bones.
Avui és el Marçal, que s'estrena a la ràdio, qui proposa la cançó. Explica'ns.
Mira, estàvem pensant quina cançó podíem fer per aquest cap de setmana tan especial que s'apropa. I hem pensat en una cançó que reivindica les festivitats, reivindica el trobar-se, reivindica tot allò que és celebrar, al final. I Maria Jaume, amb aquesta cançó, jo crec que ho aconsegueix.
Quina veu que té, eh? Veuassa. Molt potent. Santo Domingo Forever, de Maria Jaume, si us ha enganxat. Avui estem de festa, com deia el Marçal, de celebració, perquè s'acosta el Dia Internacional dels Museus. Serà el proper 18 de maig, i això vol dir que al llarg de tota aquesta setmana i especialment al cap de setmana, esteu de festa a Vinzeum, oi?
Oh, i tant. Sí, sí, és la festa grossa del Vinzeum.
I... És com la festa major, no?
Sí, sí, del museu. Per nosaltres és la festa major, sí, sí, tal qual. No traiem un Sant Fèlix, però bueno. Sí, sí. I la cosa és també que, més enllà de que és la festa major del museu, és la festa major de tots els museus del món. A més, no només de Catalunya, d'Europa, no, és que és una cosa que belluga museus de tot arreu. I en aquest sentit és com molt bonic. Sí.
Sí, sí. Si heu sentit la paraula DIM, aquests dies comença a sonar amb força i sonarà més, és l'explicació del que es cou als museus aquests dies, aquest Dia Internacional dels Museus, que enguany, com que cau en dilluns, s'avança una mica la festa i les activitats, no?
Mm-hmm. Sí, ja fa, no sabria dir-te, però més d'una dècada que la Generalitat doncs, es posa d'acord amb tots els museus i marca un cap de setmana, perquè, clar, el 18 de maig cau quan cau, i cada any cau en un dia diferent de la setmana. Aleshores, com que en general la gent doncs, anem ben liats, no?, entre setmana, doncs, d'aprofitar el cap de setmana per lluir-ho més. I aquest any doncs, ens hem posat d'acord perquè sigui el dissabte 16 i el diumenge 17. Sí, sí.
No sé quants anys de tradició té, però s'ha anat imposant la nit blanca, que els museus obrin de nit.
Sí. A veure, el DIM és el Dia Internacional dels Museus... És un dia per trobar excuses per tornar als museus, que nosaltres ho anem dient sempre, no? El museu s'ha de tornar sempre, el museu s'ha de tornar sempre. Però ja que estem de festa, moltes vegades les festes són de nit i també és veritat que és un moment diferent, no? Per venir, més, que pot ser més sorpresiu o cridar l'atenció... inclús pensant en nous públics, no? En gent més jove, doncs, de poder oferir aquesta opció. El recurs és el mateix de sempre, és el nostre museu, però vine en una altra hora que segurament l'ambient o la manera de veure-ho serà diferent. I aleshores, doncs sí, el dissabte obrim nosaltres fins a les 12 de la nit.
Hi ha museus que es tiren més, no? A
hi ha alguna a Barcelona que crec que obre fins la una...
Sí.
A veure, no ens passem, exacte, no ens estem fins a les 5. Som museus, al final, no?
Hi ha activitats que acostumen a ser tradicionals per celebrar aquest Dia Internacional dels Museus, d'altres propostes noves que s'estrenen en funció de l'any. Quin criteri guia a l'hora de programar, d'omplir d'activitat aquests dies al voltant del DIM?
Doncs, sobretot donar visibilitat al que és el museu, i per tant són dies de moltes visites guiades també, no? I en el nostre cas nosaltres també ens agrada molt aprofitar per ensenyar el que són les reserves, que ja les hem ensenyat, però les fem amb molta cura i amb dates concretes, i gairebé sempre el Dia Internacional doncs coincideix que fem una visita justament per veure les reserves, el magatzem, l'espai on guardem les peces que no tenim exposades.
Sí, sí. Aquestes reserves a Cal Verger continuen despertant fascinació tants anys després?
Sí, perquè és que, clar, jo no sé si hi ha molta gent que repeteix, que potser també, perquè no deixa de ser... Jo he anat unes quantes vegades i sempre que vaig m'agrada.
I veus coses diferents,
veus
no?
Coses segurament. Diferents i, clar, tens també l'ocasió de parlar doncs, amb els nostres responsables, amb la Carmina, amb el Jordi, i veus les coses d'una altra manera i et fan descobrir o formes de treball o reptes que tenen per davant. És bonic. I jo et dic, jo potser he anat ja, no sé... per dir alguna cosa, 15 vegades, 20 vegades...
Però tu ets una enxufada, no compta.
No, però que vull dir que inclús havent-hi anat tantes vegades, m'agrada, no?
I tornes, t'agrada tornar.
Sí. Però en general, clar, són visites reduïdes per l'espai també, i per tant, clar, s'omplen ràpid, i com que no les fem cada setmana, doncs jo penso que sí que mantenir una certa regularitat amb aquestes visites que fem, doncs, uns... 3-4 vegades l'any és important. Sí.
El plat fort d'aquest Dia Internacional dels Museus a Vinzeum d'aquest 2026 és una estrena, un cicle que ha començat a caminar aquest dimarts i que finalitza diumenge, que heu batejat en clau de Bacus.
Correcte.
Que ja ha fet la seva primera sessió.
Sí.
Ja s'ha estrenat. Què tal aquest dimarts?
Sí. Doncs Espera't que em lia... Que no vull equivocar-me amb els noms ni amb les coses.
Àlex Torío s'estrenava.
L'Àlex Torío es va estrenar ahir amb 2 hores, va ser...
Va punxar durant 2 hores?
Va punxar durant 2 hores. A la Capella dels Dolors, un espai diferent i penso que adequat per la proposta, amb un públic que potser no tenia... molt clar que anava a trobar-se, per tant també...
És que la setmana passada ens acompanyaven el Xavi Fornos, el director i el creador d'aquest cicle, el sí. Pepe Seguí, i home, sí que van explicar moltes coses, però també van deixar coses a l'aire, així,
sí.
Suggerides.
Sí. Jo
o coses que el mateix Pepe Seguí reconeixia que no sabia exactament com anirien, que confiaven els músics i en els elaboradors.
Jo crec que va ser una barreja, en aquest sentit, amb una mica de sorpresa o de misteri, no? Però alhora, doncs, amb un ambient bonic i acollidor, i alhora, doncs, per gaudir de la música del vi amb un ambient distès, no? I alhora donant-li protagonisme, no? Que no ens oblidem, no? Que al final música i vi pot ser de moltes maneres i no és tan festiu, que ja ho serà potser amb el Club Bacus d'aquest dissabte, però ahir era una cosa per gaudir-la, paladejar-la, diguéssim. Sí.
Parlaves de música i vi i en els fulletons, en els díptics que promocionen aquest enclau de Bacus, hi ha una tercera paraula, un tercer ingredient,
sí.
Subratllat, que és sexe.
Bueno, subratllat no, tatxat.
Tatxat, doncs tatxat.
Sí, és que es van equivocar els dissenyadors.
No m'ho crec.
No, aquesta és la broma.
La gràcia.
És la gràcia, sí.
Què vol ser l'enclau de Bacus? Perquè ha vingut amb ganes de quedar-se, oi?
Sí. Vol ser un festival, de fet. Vol ser un festival per donar-li això, aquesta potència a la relació de la música i el vi, però que guardin el seu espai cadascuna. No? Una mica com una versió most del Festival de Cinema, però amb música. Amb totes les diferències que pugui haver, perquè un festival de cinema té unes maneres de fer, no? I la música té unes altres, però... I sobretot també amb una idea de poder contactar amb altres públics. Jo crec que això també és interessant. No només la gent que li agrada molt el vi, o no només la gent que està molt posada amb el tema de la música, sinó buscar altres maneres, i molt experimental, també. Sí.
Presenteu-nos la resta de cites, perquè va començar aquest dimarts, però en queden tres més de propostes.
Exacte. Aquest divendres trobarem l'activitat Satèl·lits. Aquesta activitat, bàsicament, consistirà en reunir diferents músics i diferents elaboradors de vi, en el qual els elaboradors de vi ens parlaran de música i els músics ens parlaran de vi.
Es canvien els papers.
Sí.
És una mica aquest canvi de papers de gent que realment és molt apassionada del vi, tot i que no s'hi dediqui, i gent que és molt apassionada de la música, tot i que no s'hi dediqui.
I qui ha entomat aquest repte?
Doncs ens hi trobarem l'Elisabet Raspall, que és una músic genial. Trobarem en Ramon Parera, del celler Pardes, l'Ester Nin i en Carles Ortiz, del celler Nin Ortiz, i en Jordi Busquets, també músic.
La cita és divendres a 8:15, a la primera planta, a l'aula de TAS.
Sí.
Tot i que no serà una aula de TAS com sempre, no?
No.
A peu dret, potser, buscant una cosa
espai,
més informal.
Sí, una cosa més informal, un espai més distès, per estar tots més a prop, per trobar aquests petits, per apropar-nos més entre els que anem a veure o els que anem a disfrutar-ho i la gent que ens explicarà.
I a partir d'aquest dijous podrem descobrir les interferències d'aquest cicle. Què són?
I les diferents interferències, una són diferents espais que hem situat en el mateix recorregut del museu, on trobarem dos interferències, una sonora i una visual. La sonora, feta per Jordi Jané, s'anomena Fermentassó, on trobarem un espai amb diferents sons que ens remunten a
tot el tema del procés del vi i en forma de tina, diguéssim.
Sí.
És una peça... Totes dues són peces d'art contemporani, diguéssim. Cadascuna molt diferents, perquè hi ha una més objectual, tot i que el so és important, i la segona, la del Jordi Cabestany, no?
Sí, és un videoart que també situarem. Estaran a prop, però una mica separades.
Sí.
Les haureu de trobar pel museu.
Tot fent la ruta,
exacte,
la visita...
Sí. Serà una interferència. Toparem
amb elles o anem a descobrir-les?
Exacte. Sí, sí, sí. Es pot anar a veure només això o visitant el museu te les trobaràs com això. Per això li hem posat també el nom, no? Interferència. Una mica.
Són dues interferències temporals, perquè seran a partir d'aquest dijous i fins diumenge.
Mm-hmm.
I la tercera cita de l'enclau de Bacus és la més festiva, oi?
Exacte. El dissabte, coincidint amb el DIM, de 6 a 9 de la nit, a la terrassa del Vinzeum, muntarem una sessió de música electrònica amb els DJs Dagger i Comarca, un lloc per passar-nos-ho bé, per tastar vi, per provar vi, per beure, per ballar. I
venen uns consellers, també.
Jo la llista.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Calvardera, Celler Cairons, Entre Vinyes, Edat Can Serra, la Forastera i Molet Viticultors.
Vull dir que és una
festa
xula, i si us preocupeu pel temps, tranquils, que tenim pla B. Vull dir que es farà sí o sí.
Si no és
patir.
A la terrassa, serà cobert, no?
Ah, exacte, sí, sí, tal qual.
Estan disponibles les entrades per qualsevol d'aquestes propostes? Bé,
sí.
Per interferències no caldria?
Exacte, les altres dues sí que per un tema d'aforament tenen entrada. I res, entrades.vinzeum.cat la pots comprar. I en el cas del Club Bacus, especialment, si veniu sobre la marxa, segurament també es podran comprar. No cal fer reserva prèvia.
Un clàssic que no falla aquests últims anys, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, és el Petit Congrés, que enguany torna.
Torna.
7 edicions ja.
És un clàssic, i aquest any, que ho està liderant l'altre Marçal, ara tenim dos Marçals a l'equip, el Marçal Díaz, ho està patint una mica, perquè, clar, tenim també tot el sector educatiu en peu de vaga. De fet, el petit congrés s'havia de celebrar avui i demà, i ho hem hagut de canviar a demà i demà passat.
Clar, avui hi ha vaga al Penedès, a càrrec dels mestres.
Sí, i, però bueno, ho hem reorganitzat, ja està, no passa res. I seran, doncs, això, doncs, dos matins amb uns 8 escoles, nens i nenes de primer i segon de primària explicant els seus projectes, perquè tots són congressistes, i tots explicaran el seu projecte. Els altres nens i nenes que no coneixen, perquè són d'altres escoles, vull dir que és un projecte molt bonic. La veritat és que de veure-ho i... És complexa d'ordenar, perquè realment són molts grups, però és molt bonic i sí, això s'ha de poder celebrar cada any i que en fem 17 i que en fem 27 i 37.
Tot i que és un congrés, per tant, no està obert al públic.
No és obert al públic. Això...
Les famílies no hi poden anar.
No, els pares i mares no poden venir a escoltar com el seu fill o filla fa de congressista, però, si volen, per la tarda... poden acompanyar el seu fill o filla a venir al museu i ell els explicarà el projecte, perquè tindran allà tots els materials que han estat utilitzant totes les escoles a disposició i sí, podran, com a mínim podran veure tot el que han fet, sí.
Tant dijous tarda com divendres tarda.
Exacte, sí, sí. Aquest any li hem donat una mica més de... Ho hem estat treballant més, aquesta part d'exposició, doncs, que ens deien les escoles... si ho podem fer una mica més lluït i crec que sí que per espai i per com ho estem enfocant quedarà molt més bonic. Sí.
I per donar opció a les famílies, no? Sí, a poder fer un tastet d'aquest treball.
És que jo crec que el petit congrés com a tal no hem de venir els pares. Vull dir, està bé que ells es maneguin entre ells, no? Però alhora també, no? Jo
la,
com a mare...
Pica la curiositat, clar.
També tinc il·lusió, no?, de veure que... Doncs per això fem la part de la tarda, sí, sí.
Dos clàssics que no poden faltar, que són obligatoris amb qualsevol DIM, són Les Portes Obertes i La Nit Blanca. Ens doneu horaris i com funcionarà?
Aquest cap de setmana. El dissabte estarem oberts des de les 10 del matí fins a les 12 de la nit. Podeu venir en qualsevol moment del dia. I el diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. La veritat és que us convidem a tots els vilafranquins i vilafranquines a venir. És un moment molt especial per poder, com deia Cecília abans, veure i revisitar i veure el museu en un moment molt especial, molt diferent.
I... És un dia per venir amb la família, amb els amics... Si vens de festa, vine al museu abans. Si has anat al mercat, vine després o vine amb la compra. Exacte. És igual. No, vull dir, crec que és un dia per celebrar-ho entre tots, no? I gaudir-ho. I alhora, doncs, si voleu, podeu fer reserva, però no cal. I acabarem tots amb una copa de vi, que a més tenim els cellers Amics d'Honor, que supergenerosos cada any, sempre aquí col·laborant, i ens han portat... coses diferents, perquè com que són uns quants cellers, doncs tenim vi blanc, tenim vi negre, tenim escumós, tenim de tot.
Complementant aquestes portes obertes i aquesta nit blanca del cap de setmana, hi han tres activitats. Algunes hi han fet sold out, d'altres no. Anem a PAMS, al matí tindreu els Urban Sketchers Penedès.
Sí, això forma part també del programa d'activitats de l'any Pau Boada. Els sketchers que ja han vingut alguna altra vegada al museu, i és molt bonic, haig de dir, que és bonic de veure el que fan, eh? És com a...
Són il·lustradors, dibuixants,
sí,
oi?
Sí, exacte, és gent que li agrada dibuixar així ràpid. Si algú no és del grup de l'Urban Sketches Penedès, també pot venir, eh? No cal ser del grup. I com que estem de celebració a Vilafranca, el tema de l'any Pau Boada, i al museu en tenim algunes peces, doncs venen a fer dibuixos de
coses. Algunes peces, el mural...
Bueno, i un vitrall, eh?
També.
També. No, clar,
però si surts al carrer a preguntar, tothom et dirà
sí, el mural. Oh, i tant. Sí. Però suposo que també després potser s'escampen i van a fer altres dibuixos. Jo suposo que començaran pel Pau Boada.
I nosaltres, com a visitants, els podem seguir o com seguim l'activitat?
No, a veure, això està pensat perquè...
O veiem el resultat final.
Si vols dibuixar... Vine.
Vine.
I el que sí que és veritat és que quan acabin sí que els fan com una mena de petita exposició així del que s'ha fet, però clar, has de coincidir també en el moment, no?, de que ells acaben.
I seran aquest dissabte de 12:45 a 1.
Sí.
Perquè aneu una mica guiats.
Sí, exacte.
I hi ha dues activitats a les quals ja no hi ha opció perquè estan plenes, que són un convidem a tornar i la visita a les reserves que deies abans.
Sí, exacte. Us convidem a tornar, que hem convidat a una gran amiga del museu.
Una Patum, no?
Sí, sí. No, i més que Patum, és una gran defensora del patrimoni de Catalunya, i això s'ha de dir en majúscules, que és la Magda Gasó. Ella es va jubilar fa un any o un parell d'anys. Passa el temps ràpid. Com a cap del Servei de Museus de Catalunya, per tant, és una senyora que sap moltíssim de patrimoni, però també de museus, i ha estat molt colze amb colze amb nosaltres treballant amb el nou projecte del museu i patint-ho també i buscant solucions. I és una dona que és molt energètica i que farà la seva visita. El que passa és que és això, que hem
s'ha omplert.
Ja s'ha omplert, sí. No. Però bueno, ja
I serà dissabte al matí, si esteu visitant, vinseu, igual coincidiu.
En algun moment pot ser que sí, que ens creuem, diguéssim.
I diumenge hi ha la clàssica visita a les reserves, que també cada vegada que s'obre s'omple de seguida.
Exacte, sí, sí. Això és el Dia Internacional, que aquest any té un lema, ja posats a fer, que
sí,
es diu...
Sí, no l'hem dit, és veritat.
Sí, això ho posa l'ICOM. L'ICOM és l'Organització Internacional dels Museus, que cada any posa un lema així com més reivindicatiu. Espera't, eh? Museus, espera't.
Museus, ja ho dic, eh?
Sí, vinga, dius.
Museus unint un món dividit.
Sí.
Xulo.
Sí, el lema aquest any és especialment xulo. Crec que està ben triat també per com està el context. Però alhora també és allò molt... Molt difícil per un museu de dir, va, som-hi, no? Però sí que és veritat que...
No és tasca fàcil.
No és tasca fàcil, no. El patrimoni i la cultura pot ajudar a unir gent molt diversa, no?
Sempre. Per aquells que s'hagin quedat sense plaça per visitar les reserves, que encara no ho hagin fet mai, hi haurà noves oportunitats.
I tant.
Quan acostuma a ser la següent cita?
Jo crec que la següent serà el setembre, però... T'haig de dir que m'ho estic inventant, eh? Vull dir, no, ara mateix no tinc la data. Però tal i com anirà, sí, perquè està pensat sobretot per gent d'aquí, no per gent de fora, i per tant a l'estiu anem tots una mica més de vacances. Jo crec que serà el setembre.
Si ens aneu escoltant els dimecres, ho sabreu, així que es programi. Marçal, Cecília, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Feliç Dia Internacional dels Museus per tots.
Us hi esperem, eh?
I tant, allà estarem. Adéu.
Adéu.
Pujades i baixades, he perdut el fil de fa temps, se me dispara dins de sang com un temor i no, se me dispara un nou començament. Vull alçar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere, vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo forever. Vull alçar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere, vull sentir que res m'importa gaire, sant domingo forever. Tant de ser
Bon dia, són 12:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. La vaga educativa territorial al Penedès es fa sentir a Vilafranca del Penedès. Després de la jornada de vaga d'ahir a tot Catalunya, amb un seguiment del 70% segons USTEC i un 34% segons el Departament d'Educació, avui han començat les vagues territorials. Les mobilitzacions estan convocades pels sindicats USTEC-STES, CGT, professors de secundària i intersindical. Avui la vaga se centra al Penedès i al Baix Llobregat. La jornada començat amb el tall de la B23 a Sant Just d'Esvern al voltant de les 7 per part d'un grup de manifestants. Més tard, també un grup de manifestants ha tallat la Nacional 340 a l'alçada de Vilafranca. D'aquí a una estona, al migdia, hi ha previstes concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès. La concentració a Vilafranca està prevista per 12:45 a la plaça de la Vila. Junts per Sant Sadurní denuncia el retard de les obres del camp de futbol municipal. Junts per Sant Sadurní ha denunciat que les obres del camp de futbol municipal de la Triola continuen aturades un any després de la inauguració dels nous vestidors. La formació assegura que no existeix cap projecte presentat per completar l'edifici social ni el canvi de gespa, tot i disposar d'un pressupost aprovat de 718.000 euros. La denúncia arriba després del comunicat fet públic la setmana passada per la Unió Esportiva Sant Sadurní, que el club carregava contra la regidora d'Esports, Aranza Molina, pel retard en la substitució de la gespa de la Triola. L'entitat advertia que la situació podria obligar el club a buscar instal·lacions alternatives fora del municipi per entrenar i competir la pròxima temporada. Junts atribueix la situació a la manca de gestió del govern PSC-Esquerra Comuns i critica que des de l'aturada de les obres l'abril del 2024 només s'hagi completat la fase dels vestidors. També alerta del mal estat actual de la gespa i reclama responsabilitats davant del retard acumulat. La Bisbal del Penedès acull una nova edició de la Transhuman. La Bisbal del Penedès acollirà aquest diumenge una nova edició de la Transhuman, la caminada gastronòmica pels camins ramaders que convida a descobrir el territori. Amb sortida i arribada a la Bisbal, la Transhuman recorre els camins ramaders del municipi i el seu entorn mentre es degusten productes locals. Els participants podran escollir dues rutes, una de 15 quilòmetres i una de més llarga, de 19 quilòmetres, amb dues en parada a Massarboner, per esmorzar amb botifarra. També s'ofereix una opció gastronòmica que inclou visita i degustació a les Oliveres Torclum i un dinar gastronòmic a la Bisbal del Penedès. L'alcaldessa en funcions, Judit Vidal, ha destacat que aquesta iniciativa suposa una oportunitat de conèixer els camins ramaders del territori i de gaudir d'una experiència que combina natura i gastronomia. I acabem parlant-vos de la jornada de portes obertes dels Balls Populars de Moja. Els Balls Populars Infantils de Moja organitzen, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola, una jornada de portes obertes per aquest divendres. A 4:45 de la tarda, davant de l'Escola Circell, hi haurà una petita mostra de balls i s'oferirà un obsequi refrescant. L'entitat ha anunciat que hi ha places disponibles per poder incorporar-se als balls de cavallets, panderos, capgrossos i panderetes. Qui hi estigui interessat però no pugui assistir a la jornada de divendres pot posar-se en contacte amb l'entitat a través del correu electrònic ballspopularsdemoja@gmail.com.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Moment ara al Penedès en xarxa per obrir l'agenda i repassar les propostes que tenim anotades perquè podeu viure-les durant els propers dies. La primera que us presentem va adreçada als amants de la fotografia. Ens ho explica des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Una proposta la que ens porta a parlar de fotografia perquè l'Associació Fotogràfica de Moja, una de les entitats més actives del nostre territori en aquest àmbit del foment de la difusió de la cultura fotogràfica, organitza un nou ral·li fotogràfic emmarcat dins de les activitats de la trobada d'Olèrdola, que arriba a la seva 44a edició. Això serà el cap de setmana de la setmana que ve. I ja han donat a conèixer en què consistirà els continguts d'aquest ral·li fotogràfic, el funcionament i totes les normes per tenir-ho ben present. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb el president de l'Associació Fotogràfica de Moja, l'Ignasi Blanca, qui saludem. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Entenem, Ignasi, que si hi ha una segona edició és perquè l'estrena, la primera, l'any passat, va funcionar bé i us va donar ganes de continuar.
Sí, sí, sí. De fet, a veure, és la segona oficialment, però és la tercera, de fet, perquè fa molts anys, quan vam començar amb l'associació, ja vam fer un ral·li. El que passa que no era un ral·li reconegut per la Federació Catalana de Fotografia, com sí que ho és aquest, no? Va ser un ral·li que vam organitzar pel nostre compte i res més. I ara aquestes dues edicions que portem, la de l'any passat i aquesta, doncs sí que ja és un ral·li doncs, oficial, diguem-ho així, no? I reconegut per la Federació Catalana de Fotografia.
Com funcionarà, Ignasi?
Doncs bé, que començarem amb les inscripcions, si no recordo malament, entre les 9 i les 10, i llavors a un quart d'11 fem una foto de grup amb tots els participants i bueno, es donen els temes, perquè els temes ara mateix són secrets, de fet no els hem decidit encara, i quan, bueno, doncs això, decidirem els temes, imprimirem les bases perquè les tinguin els participants i no res, això, iniciarem el ral·li amb tres temes, en principi, si no recordo malament també. Són tres temes i després ja el que són a nivell de premis hi ha un guanyador per cada tema i un a nivell de sèrie, o sigui, el millor conjunt de tres fotos, o sigui, una de cada tema, doncs també tindrà premi. I categoria infantil, no ens oblidem,
sí,
que també fem categoria infantil.
Pels menors de 14 anys.
Sí, correcte.
Quan parles de temes, que encara no heu triat els temes, no hem d'entendre automàticament que un dels temes serà fotografiar instants, imatges de la trobada?
Sí, sí. Aquest tema sí que, bueno, no està publicat, però sí que mirem que sigui un dels temes. I llavors els altres dos sí que seran més sorpresa.
Per tant, s'ha de ser in situ per participar al ral·li, allà a la trobada, el diumenge al matí, saber els temes. I hi ha un marge de temps. Les fotografies s'han de fer durant el matí i després descarregar-se davant de l'organització.
Sí, correcte. Així evitem, bueno, doncs, la manipulació de la fotografia. Volem la fotografia pues, in situ, que per nosaltres és una mica la gràcia de fer un ral·li. És justament aquesta, no? Que fas les fotografies in situ, les entregues i ja te n'oblides, com a participant te n'oblides, ja fins que surt el veredicte, no? I, doncs això, doncs aquí estan les teves habilitats com a fotògraf per treure la millor foto sense un processat posterior, no? Que això pues, ajuda molt, però en el nostre cas pues, valorem més l'habilitat fotogràfica durant el ral·li, sense retocs i sense altres artificis, sinó la teva pròpia creativitat.
Ignasi, tu com a expert fotògraf, amb una dilatadíssima experiència, trajectòria amb obra publicada, amb guardons també, i també formant part de més d'un, segurament, de jurat per triar premis. Què recomanaries als participants a l'hora d'afrontar aquest ral·li? Si volen optar premis, quins consells caldria tenir en compte? Què recomanaries tu?
Bé, aquí l'expert en ral·lis, concursos i demés és l'altre Ignasi, l'Ignasi Pallissa.
Ignasi Pallissa,
home, és el que els guanya tots.
Però tu també en tens, també, algun.
Sí, però el que guanya tots els ral·lis i concursos és ell, no jo. Perquè, bueno, jo bàsicament tampoc em presento, però ell és realment l'expert en tot això perquè és qui participa més, segurament, de l'associació i qui més guanya, també. Però a nivell de consells, doncs, bueno, és això, al final és treure la creativitat, no? I buscar imatges diferents. Doncs bé, l'any passat, un dels temes, recordo que era silenci, doncs la imatge guanyadora va ser una persona, o sigui, se li veia només la, el que eren els llavis i un dit que tancava els llavis, no? Com el símbol típic de silenci. I aquesta, doncs, va ser segurament la imatge més original i la que va destacar més davant del jurat, no? Al final és això, és els temes seran més o menys difícils, més o menys complicats, però la creativitat és el que segurament, doncs, acaba de cantar la balança. La imatge ha de ser una imatge impactant. Quan el jurat les avalua, doncs aquella imatge ha de cridar una mica l'atenció, no? Si no, poses allà totes les imatges juntes i veus que és una més, doncs això costa, no?, que triïn aquella com a guanyadora, perquè és això, al final és una més de les que hi ha allà. I el que has de buscar és aquest tret diferenciador, mitjançant, doncs, això, creativitat i alguna idea bona que tinguis, i evidentment el resultat que obtinguis d'aquella foto, doncs, també sigui prou rellevant, no? Però sense creativitat, probablement la foto serà una més.
Perquè s'entén que hi ha solvència tècnica, que tothom fa les fotos amb l'enquadrament, l'enfoc, vaja, totes aquestes característiques tècniques segurament amb solvència, però aquí el tret diferencial és el que apuntaves, no? Aquesta aportació creativa. Mm-hmm. El que pot fer diferent.
Sí, a veure, clar, la gent que ve a participar al rally, a veure, hi ha de tot, hi ha gent que tindrà més experiència, hi haurà que en tindrà menys, però clar, al final... No, hi ha uns premis en metàl·lic i també hi ha una aportació econòmica per la inscripció, que són 10 euros, no ho oblidem, perquè com a l'estar federats i tal, doncs també s'otorga una medalla de la federació i de més, bueno, una sèrie de coses que fan pujar el valor de lo que és el concurs, no? I bueno, clar, la gent, doncs, suposo que s'ho pensa una mica més a l'hora de participar ha de tenir una mica clar que ha de tenir un mínim nivell per poder optar els premis. Si no, doncs, evidentment, tu vas a participar i a passar-t'ho bé. Nosaltres hem fet també, de fet, el divendres passat vam fer un petit taller en forma de rally per fomentar una mica aquesta fotografia creativa en poc temps, no? Sota pressió.
Uh-huh. I amb mòbil es pot participar? Es pot fer la fotografia amb mòbil?
En principi no, perquè, clar, nosaltres després descarreguem les imatges i bueno, podríem connectar el mòbil a l'ordinador i tal. No ho sé, ara no recordo si les bases hem especificat que es pot o no, T'ho dic de memòria. No ho sé si ho hem limitat. Però, bueno, clar, la idea d'això és descarregar les fotos després. Si la persona porta el cable i tal per connectar el mòbil i no tenim problemes amb això, doncs encara podríem fer-ho, no ho sé. Però ja et dic, t'ho dic de memòria, no tinc clar si és un requisit que sigui amb càmera o no, ara mateix. No ho recordo.
El que apuntava abans, hi ha una dotació econòmica, el de la col·lecció, el premi de la col·lecció, el primer premi, 100 euros, i després hi ha els apartats que ja tenen, doncs, premis individuals, 3 premis, 70, 50 i 30 euros. Més enllà d'això, també hem de destacar que hi ha un premi, perquè és un estímul, és el de formar part d'una exposició col·lectiva que es podrà veure per la Festa Major de Moja.
Sí. Això ja... ja ho vam fer l'any passat, també.
Exacte, ho vau fer ja la primera vegada.
Bueno, la idea és això, imprimir aquestes fotografies finalistes per exposar-les a la Festa Major, normalment en conjunt amb l'altra exposició que fem habitualment per Festa Major amb els nostres socis.
Doncs estarem al cas del resultat també d'aquest ral·li fotogràfic, insistim. Una novetat que s'incorporava l'any passat formalment al programa de la trobada d'Olèrdola i que arriba a la seva segona edició aquest 2026, diumenge de la setmana que ve. Ignasi Blanca, president de l'Associació Fotogràfica de Moja, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé el ral·li.
Molt bé, moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La segona proposta de la gent del detall ens porta a parlar de la marca d'escumosos Corpinat, que acaba de presentar la sisena edició del seu festival gastronòmic, on participaran una vintena de cellers. Ens ho amplia des de Ràdio Sant Sadurní el Miquel Cuenca.
Doncs, com bé diu Sílvia, a les portes ja de juny arriba aquesta sisena edició del Festival Gastronòmic de Corpinat, sis edicions, creada en pandèmia amb l'objectiu de reforçar el sector. I estem avui als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb Carles de l'Amor, ell és gerent de Corpinat. Bon dia.
Bon dia.
Com comentàvem, sisena edició presentada aquest dilluns. Sis anys. Enguany, quin seria l'objectiu? Què és el que s'aposta aquest 2026?
Doncs, òbviament, considerem que l'etapa de consolidació ja ha estat superada. No entendríem Corpinat sense el festival gastronòmic i no entendríem el Penedès sense una proposta d'aquest nivell. I, per tant, aquest any el que busquem és que òbviament tots els cellers s'impliquin, que hi hagi més restaurants, que hi hagi més diversitat i que la gent no només vingui... Si podem fer la carta als Reis, que la gent no només vingui a sopar i marxi, sinó que després quedi, dormi al Penedès i respiri una mica més de Penedès i, per tant, l'impacte a tot el territori sigui més gran.
Comentaves que l'etapa de consolidació ja s'ha superat. Hem recordat en aquest inici que el festival va néixer per donar suport al sector gastronòmic, precisament des de l'altre sector, el del beure, des de Corpinat. Què representa avui dia aquest projecte conjunt que uneix gastronomia i, en aquest cas, la vostra marca?
Sí, el projecte va néixer perquè, si us en recordeu, els restaurants durant una època van estar tancats i només aquells que tenien terrassa podien servir. Primer eren takeaway, després terrasses. I què passa amb tots aquells restaurants? Per exemple, passava molt amb ciutat, no? A Barcelona, per exemple, que no disposen de zones exteriors. No tothom té la sort de viure al Penedès, no? Llavors, en aquest sentit, des dels cellers es va fer una aposta per obrir els espais exteriors que tenen, convidar a casa els cuiners, als restaurants a cuinar i, per tant, poder ajudar-los a tenir moviment econòmic i no haver de tancar per sempre, perquè l'hostaleria va ser una de les grans afectades per la pandèmia. I això, doncs, òbviament, va calar fort, va entrar molta força dintre del sector, va agradar molt i any rere any anem consolidant i creixent. Enguany, com que també hem crescut en nombre de cellers, hem passat, ja estem als 22 cellers, doncs també l'oferta de restaurants també s'amplia i ja superem, estem a 57 sopars a dia d'avui, és possible que hi hagi algun més en els propers dies, perquè un cop ho hem presentat a algun restaurant ha dit, ostres, encara sóc a temps i bé, si podem també l'incorporarem, òbviament.
57 sopars amb la possibilitat d'ampliar-se i 56 xefs d'arreu de Catalunya. Com feu la selecció o quins criteris sou els que busqueu?
Nosaltres, en el que seria la selecció, és exclusivament a iniciativa dels cellers. Els cellers, òbviament, tenen... Penseu que els cellers de Corpinat tenen un ampli arrelament amb el món de la restauració. Per tant, dintre de la seva clientela, no, de restaurants que hi treballen amb ells és on te van a trobar els acords. Per tant, cada celler és el responsable de trobar els acords amb restaurants. I sí que és cert que nosaltres, doncs, si a algun celler li costa trobar algun restaurant o si algun restaurant ens truca a Corbinat oferint que li agradaria participar i no té molt clar amb qui, doncs nosaltres els posem en contacte com amb col·lectius, com per exemple amb Slow Food Catalunya ho hem fet, o amb algun restaurant en concret.
Una de les claus del festival és i són els cellers, són els seus espais. M'has comentat que un dels objectius era obrir aquests espais perquè els cuiners, en aquest cas afectats per la pandèmia, també poguessin, bueno, amb les seves creacions, doncs, oferir una oferta també als clients d'aquí. Quina creieu que és, o què creieu que aporta aquesta combinació entre gastronomia, escumosos i aprofitar aquests espais dels cellers aquí al Penedès?
Cada vetllada és una experiència única. Et posaré un exemple molt senzill. Hi ha sopars que són quatre mans, que vol dir que venen de dos restaurants diferents a fer un menú en conjunt i maridar totalment amb els vins d'un celler que, a més, t'explica aquests vins i en un entorn, no, incomparable. Això passa un cop. Passa un cop. Després cada restaurant farà la seva aposta culinària al seu lloc, no? Llavors, com a penedesencs, poder tenir restaurants d'aquest nivell amb disponibilitat a tocar de casa també és una cosa molt interessant a valorar, perquè a vegades no hi pensem, però anar a sopar a un restaurant que ens agradi molt i haver d'anar a Terrassa o a Girona, per posar un exemple, no?
És que aquí estem ben acostumats i l'àrea metropolitana a nivell de comunicacions i transport.
Sí, però vull dir, si tu t'agrada molt, per posar un dels 57 sopars, si t'agrada molt a Casamar, has d'anar allà a Franc, és un restaurant excel·lent, però són 2 hores en cotxe des d'aquí. Sí. Llavors, si tu ets penedesenc, pensant en agafar 2 hores, ja hauràs de dormir allà, tindre al costat de casa que et vingui a cuinar, a més un sopar maridat i pensat amb detall sobre quins vins aniran amb quins plats, és fantàstic.
Entenc que a nivell gastronòmic l'objectiu és el mateix de la pròpia marca, no? Excel·lència del producte, posar el valor de proximitat i d'origen.
Sí, de fet, hi ha restaurants de diferents tipologies, però sí que no estem parlant exclusivament d'alta cuina, amb el que podríem entendre com tot restaurants d'estrella i 2 estrelles, no és aquest l'objectiu, sinó que hi hagi una oferta àmplia gastronòmica, però sí que és cert que per exemple, hi ha restaurants de per aquí al Penedès que aprofiten que hi ha aquest esdeveniment per crear menús que són més especials del que normalment podríem trobar. Què vull dir? Doncs que hi ha restaurants de la zona que potser pots anar a casa seva i dinar per 60 euros normalment i agafaries una ampolla i quedaries per 80-90 euros per persona, no? I els trobaràs a 100 o 120 euros al festival. No és perquè es vulgui cobrar més, sinó que realment aquest restaurant, potser com que és un menú específic, aprofitarà i portarà productes més especials, coccions diferents, és una aventura que, dèiem, són experiències úniques i realment val molt la pena anar com a mínim a un sopar cada any.
En aquestes anteriors 5 edicions, déu-n'hi-do, perquè heu acollit més de 7.600 persones que en 5 anys, sí, i amb vetllades, vaja, que són cada any són una 50, entenc, déu-n'hi-do, són,
sí,
moltes persones.
Estem entorn de mitjana, hi ha unes 40 persones per sopar, a vegades anem baixant, alguns ja són més cap als 35, 30, perquè també es busca aquest entorn una mica íntim, no? Tampoc és, no busca ser un esdeveniment massiu, sinó que són petites vetllades i petites experiències. I llavors, sí, sobre els 40 sopars a 40 persones són 1.600 persones, amb un impacte econòmic a la zona de més de 200.000 euros directe a restaurants, i això en moments com la pandèmia, doncs, va ser una injecció d'adrenalina pels restaurants i una mica un respir, òbviament. aquest any, tenint en compte que són 57 sopars aproximadament, esperem arribar a prop de les 2.000 assistents ben bé, sí.
Comentàveu que avançàveu el festival uns dies,
sí,
per l'alta demanda o alta resposta del públic.
Sí, com que anem ampliant quantitat de sopars, al final hi ha sopars que coincideixen en dia i, per tant, també necessitem ampliar una mica les dades, perquè no és el mateix fer 30 sopars en 45 dies que fer-ne 60 en 45 dies. Per tant, hem ampliat i comencem des de principis de juny. De fet, el primer sopar, si no recordo malament, és el 8 de juny ja. I també això respon una mica a les onades de calor i altes temperatures que també volem... estem dintre de la reflexió és veiem que a finals de juliol costa més fer sopars i perquè ja fa molta calor i en canvi el juny encara depèn de l'any encara si està bé.
Ja que tenim aquest espai, ja tenim aquí Carles des de la marca, ja estem a Sant Sadurní, ja s'han obert les inscripcions per la trentena, mostren en aquest cas de vins escumosos i gastronomia, per què no dir-ho, l'antic Cabatast, però ara s'obre a nivell plural per marques com la vostra d'escumosos. És el primer cop, en aquest cas, que participeu, però també, bueno, com tots ara mateix, perquè serà la primera mostra de vins i escumosos de gastronomia aquí a Sant Sadurní.
Sí, estem contents de l'aposta que està fent l'Ajuntament per no deixar de banda el moviment natural que està tenint el sector i, per tant, òbviament és una aposta valenta perquè el nom de Cabatast és un nom molt arrelat i que amb una paraula és molt fàcil d'entendre i ara serà més difícil. Però la realitat, si volen ser capital de les bombolles, és que necessiten ampliar no, aquestes mires i jo crec que s'està fent bé i com comentaves, aquest any serà el primer any que hi haurà presència de cellers i ampolles de Corpinat al Cabatast i contents de fer territori d'aquesta manera, sí, també.
Una de les novetats és que, a banda de la modalitat individual d'estand, hi haurà també la grupal. No sé si teniu, de moment, o encara esteu en procés de contacte.
És molt verd, però segurament tindrem presència de les dues maneres, sí.
Doncs, Carles, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sorts i èxits en aquesta sisena edició del Festival Gastronòmic Corpinat i anem parlant per si hi ha actualitzacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aquí aquest dimecres, demà a les 9:06 i tornem. Adéu-siau.